Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dilluns... No, aquest dilluns no, aquest dimarts. I a aquesta hora són aquestes.
Aquí caldrà implicar a tothom en aquest procés. I en aquest procés, evidentment, que els dirigents polítics més importants hi hauran de participar d'una manera o altra.
Crec que l'apel·lació primera que hem de fer és la responsabilitat individual de tots.
Em fa molta il·lusió i crec que l'esport és il·lusió i estic molt convençut d'això, sí.
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Joan, avui és dijous i passa un minut gairebé de les dues del migdia. Així sonen les veus dels protagonistes d'un dijous, com dèiem, 16 de setembre, i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Clos, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció, i a l'equip d'exteriors, avui Judit Caselles a fora, Sílvia Muñoz, als estudis de Ràdio Estel. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dijous són: un diàleg sense terminis ha de tenir precisament data límit? I una negociació ha de ser molt més discreta de la que s'ha fet fins ara? Les nuclears podrien arribar a tancar en protesta pel decret llei que abaratiria el preu de la llum? Què n'ha de sortir de la taula d'emergència climàtica que ha proposat l'Ajuntament de Barcelona per aquesta tarda? I atenció, perquè una nova enquesta del CIS diu que el 75% dels espanyols, el 75, estaria disposat a estar d'acord amb el passaport Covid. Cal implementar-lo, doncs, a tot l'Estat? Totes aquestes preguntes i algunes més les tindrem i les intentarem respondre ara i aquí, a Estel Migdia. Dos minuts, ara sí que passen de les dues del migdia. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola. La situació meteorològica continua marcada per la inestabilitat. Hem tingut clarianes aquest matí, però al llarg d'aquesta tarda el risc de ruixats i tempestes afectarà qualsevol indret de Catalunya, sobretot comarques de Girona, comarques de l'interior de Catalunya, però que també poden arribar a la mateixa costa de Barcelona i de Tarragona. Cap al Pla de Lleida serà on hi haurà una mica més de clarianes, però també aquí poden arribar els ruixats al llarg de les properes hores. Compte, perquè aquestes precipitacions localment poden ser intenses. Les temperatures han baixat una mica respecte a dies anteriors, però malauradament la sensació d'aixafó continua ben present. De cara a demà, al matí algun ruixat cap a la costa, moltes més clarianes, i a la tarda ruixats i tempestes també cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, amb temperatures que seran una miqueta més baixes.
I ara sí, comencem a saber què passa al món, què passa a casa nostra, comencem a saber l'actualitat. Un dia com avui, a aquesta hora, Anna Closa, Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Després que ahir es reunís la taula de negociació a la Generalitat i de les diferents compareixences davant la premsa, el president aragonès ha volgut avui començar a posar fil a l'agulla en un govern català que ha patit una nova crisi per discrepàncies entre els mateixos socis, Anna.
Els membres de Junts per Catalunya que formin part del govern segueixen tenint la porta oberta a incorporar-se a les pròximes negociacions de la taula de diàleg, tot i que ahir finalment plantessin el govern espanyol i no s'asseguessin a la taula. Per parlar sobre com s'han d'encarar el futur d'aquestes trobades polítiques, aquest matí Aragonès s'ha reunit amb el vicepresident Jordi Puigneró al Palau de la Generalitat.
De fet, ha estat una reunió a porta tancada entre el president i el vicepresident del govern català, on han parlat sobre la reunió precisament d'ahir entre el govern català i el govern espanyol, sobre les discrepàncies també entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana dels últims dies i sobre quin ha de ser el futur de les negociacions.
Si bé Pere Aragonès manté que els membres de Junts per Catalunya formin part de l'executiu, sí que podran formar part de les dues de les futures negociacions. Segueix negant-se a que facin membres que siguin del partit, però no del seu gabinet.
Aquí caldrà implicar a tothom en aquest procés, i en aquest procés, evidentment, que els dirigents polítics més importants hi hauran de participar d'una manera o altra. Però a la taula qui s'hi ha de seure perquè representen les dues parts és els governs.
Aragonès demana al partit de Carles Puigdemont no convertir-ho tot plegat en un joc partidista.
I mentrestant, la taula de diàleg continua despertant reaccions en el si dels diferents partits catalans.
Pel que fa a Junts per Catalunya, El Sartadi i Jordi Turull creuen que és insuficient.
I és que aquesta vegada no hi ha hagut ni comunicat conjunt, ni metodologia, i veurem això, i ni representació majoritària de l'independentisme. Per tant, si allò ja va ser molt pobre, el que vam veure ahir encara és més pobre que el que vam veure fa 19 mesos, que ja era difícil.
Aquesta taula el que és coixa i és més petita, això és evident, perquè si li deia abans, ens agradaria que tot l'espai de l'independentisme, amb tota la seva diversitat, hi fos, per veure si això va en sèrio per part de l'Estat o no, i que tots arribéssim a la mateixa conclusió, doncs imagina't si és que encara no hi anem, ni els que, per acord que vam tenir de govern, hi hauríem d'anar.
En la mateixa línia, des de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant critica la manca de preparació per a la taula entre els dos socis del govern català.
No, jo diria que la trobada d'ahir només va servir perquè Junts per Catalunya i Esquerra es tiressin la taula pel cap. No tenien cap agenda política per la taula. No sabien fins 24 hores abans qui assistiria a la taula. No tenien cap horitzó polític de tensió amb l'Estat.
En canvi, asseguts a l'altre costat de la taula, el president del PSC, Salvador Illa, demana paciència, temps i bona actitud per solucionar el conflicte.
Que ha de ser un diàleg sense terminis. Això no vol dir que hagi de ser bé, no vol dir que hagi de... Que hagi de vol dir que és més definitori de l'actitud amb què hi hem d'anar. És una actitud, diguem-ne, constructiva, d'escolta, de, en fi, una cosa que porta almenys 10 anys, no? Barbant-se i embobicant-se no la desembobicarem en 10 dies ni en 10 setmanes, no?
7 minuts que passen de les 2 de la tarda. Atenció a aquesta dada, perquè canviem de qüestió, passem de plana política a plana pandèmica. 3 de cada 4 espanyols estaria a favor de la implantació del passaport Covid, segons el CIS. Sílvia Muñoz.
Sí, concretament el 75,4% veuen amb bons ulls aquesta mesura. La majoria són persones d'entre 55 a 64 anys i sobretot són dones. Pel que fa als catòlics entrevistats, estan més a favor que la resta de la població i, a més, són els que més consideren necessari reforçar el sistema sanitari.
I és que, de fet, Catalunya estudia implementar el passaport Covid a l'hostaleria i a l'oci. La notícia arriba després que el Tribunal Suprem ho hagi avalat a Galícia.
Segons els experts, el descens de la cinquena onada s'aturarà a finals de mes. I és per això que Salut veu amb bons ulls el passaport Covid per poder combatre la pandèmia.
Això sí, Magda Campins ha insistit avui a Ràdio Estel que s'implementi.
En una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel, la doctora d'Hospital Vall d'Hebron en Medicina i Cirurgia ha apuntat que el passaport Covid pot ajudar a controlar de forma eficaç el virus i ha apuntat que això podria ser un incentiu perquè els joves que encara no s'han vacunat ho facin.
El discurs més potent és el que donaven ahir en la roda de premsa pues, la secretària de Salut Pública, la doctora Cabezas, el número de morts que s'han evitat, el número d'ingressos que s'han evitat a les UCIs i en els hospitals gràcies a la vacunació. No? Si totes aquestes xifres realment no els fan reflexionar, jo crec que és difícil ja donar més arguments.
Magda Campins, la doctora Magda Campins de l'Hospital Vall d'Hebron, que parlava aquest matí així a Ràdio Estel a favor d'aquest discurs i a favor del passaport Covid. També ens parlava de morts pel que fa a la Covid. Doncs bé, atenció a aquesta dada. També un 30% dels morts per Covid eren diabètics. Així ho ha publicat The Lancet Diabetes and Endocrinology en un informe que recull la xarxa de grups d'estudi de la diabetis.
Espanya és el cinquè país d'Europa amb més diabètics. 3,6 milions d'adults entre 20 i 79 anys. A més, el 40% d'aquests són més grans de 70 anys. La diabetis tipus 2 representa el 90% dels casos diagnosticats d'aquesta malaltia a Espanya. És la primera causa de ceguera, de diàlisi o de trasplantament renal i d'imputació no traumàtica als països occidentals. Cada any apareixen al voltant de 386.000 nous casos de diabetis a la població adulta. De fet, els experts n'han observat una tendència a l'alça en els últims anys. El nombre de persones amb diabetis s'ha multiplicat per 4 en els últims 40 anys.
I ens espera com a mínim una setmana més de restriccions perquè es mantenen les mesures de contenció de la Covid-19 anunciades pel Procicat la setmana passada.
Durant els propers 7 dies podrem seguir reunint-nos sense límit de persones a les trobades, tot i que recomana que el màxim sigui de 10 persones. També els actes i cerimònies civils o religioses podran celebrar-se sense cap limitat d'aforament. La nova resolució, això sí, preveu preveu el pla del Departament de Cultura que permet a les colles castelleres reactivar la seva activitat i poder fer estructures amb un màxim de 160 persones.
10 minuts que passen de les dues del migdia, compte enrere per les festes de la Mercè de Barcelona, que celebrarà la seva 150a edició de Festa Major. L'aniversari coincideix novament amb la pandèmia i les restriccions i mesures per la Covid, que es farà amb un aforament limitat i, això sí, també amb reserva.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de la ciutat, Albert Batlle, ha assegurat que la festivitat l'afronten amb la possibilitat que l'oci nocturn segueixi tancat i, per tant, es pugui tornar a veure imatges de milers de persones reunides en espais de la ciutat per fer botellots.
Aquí l'apel·lació primera que hem de fer és la responsabilitat individual de tots plegats, i la segona és de que nosaltres hem de tenir un dispositiu adequat des del punt de vista de lo que és la seguretat per garantir uns estàndards mínims de convivència.
Batlle fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania i avisa que l'Ajuntament té un dispositiu especial preparat per afrontar les festes.
Tot plegat al mateix dia en què el govern espanyol i sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim.
El govern de Sánchez havia proposat un augment de 12 euros, mentre que sindicats reclamaven un augment de 19 euros. La patronal espanyola, però, s'hi ha oposat i no ha donat suport a l'acord entre executiu i sindicats. El document pactat preveu arribar a un salari mínim de 1.000 euros a partir de l'1 de gener de l'any 2022 i de 1.060 euros a partir de l'1 de gener de l'any 2023.
I no és novetat, continua sent notícia també el preu de la llum. Avui arribarà a xifres històriques. La mitjana arriba avui a 188 euros per megawatt hora, gairebé 16 euros més que ahir.
El que significa que incrementa un 32,8% respecte al dijous de la setmana passada. La franja més cara serà de 9 a 10 del vespre, amb un preu que fregaria els 200 euros per megawatt hora.
Davant d'aquest descontentament popular amb l'escalada descontrolada del preu de la llum, s'ha convocat una apagada elèctrica conjunta a Catalunya, a Galícia, al País Basc, a València i a Mallorca.
La protesta la convoca Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, Més per Mallorca, Més per Menorca, Bildu i BNG. Demà, cap a les 10 de la nit i durant mitja hora, es farà una apagada elèctrica multitudinària i un repic de tuells de mitja hora. Els partits qualifiquen d'estafa l'escalada del preu de la llum i en fan responsables les elèctriques, però també els governs socialistes i populars.
Barcelona i una cinquantena de municipis aproven regular el preu del lloguer 5 anys més. Es declara en àrea de mercat d'habitatge tens i aquest fet els permet continuar aplicant la llei de regulació del preu dels lloguers.
A més de la capital catalana, s'hi han sumat una cinquantena de municipis, entre els quals hi ha Lleida, Tarragona i Girona. Així doncs, el preu de referència a l'hora de firmar un nou contracte de lloguer a Barcelona serà el més baix entre el preu del contracte anterior o bé el 95% del que marqui l'índex de preus de referència de la Generalitat.
L'acusat de maltractar el nadó a Lleida reconeix haver-lo sacsejat quan li va caure, però nega haver-lo colpejat.
Y una vez ya me fui para el comedor, y ahí yo, con mi cansancio, no sé explicaros si era mi cansancio, si me dormí, al querer sentarme con el niño en brazos, yo noto que doy un cabezazo y el niño se me va a caer. Bruscamente, es brusco, no lo sé, sin querer, pero es la reacción de cogerlo. Lo he cogido de una pierna, de un brazo y...
De fet, l'acusat ha explicat que ho va fer perquè reaccionés després que li caigués, diu, sense voler.
També ha admès que dos dies abans es va oblidar de lligar-lo a la cadireta del cotxe i que un gir brusc va fer que el nadó caigués tornant d'un viatge. En canvi, els metges han declarat que les lesions que es van observar en el nen es van produir per un traumatisme no accidental reiterat. La mare, per altra banda, ha negat que l'home volgués fer mal a propòsit del nen per atacar-la a ella. El pare del nadó va ser detingut per aquests fets l'estiu del 2019. Un any abans, el juliol del 2018, va ser condemnat per maltractament familiar a la dona, que es va negar a declarar judici.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible tiroteig que ha deixat una persona ferida.
Això va passar al Vendrell. Segons informa la policia, algú va deixar el ferit a la porta de l'hospital i va fugir. El ferit presentava 3 impactes d'arma de foc en les extremitats inferiors que no haurien afectat òrgans vitals. No se'n coneix el calibre, però els Mossos, que ja compten amb algunes línies de recerca, investiguen el testimoni del ferit, un ciutadà marroquí i veí del Vendrell, que ja està identificat.
I atenció també a aquesta notícia, La dieta mediterrània podria ajudar a millorar les funcions cognitives i la memòria.
Segons un estudi del grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de l'Hospital del Mar, arriba a la conclusió que la dieta mediterrània no només té efectes beneficiosos en la salut, sinó que permet millorar la memòria i prevenir o retardar els efectes del deteriorament cognitiu associat a l'envelliment.
Plataforma per la Llengua alerta de l'emergència lingüística derivada de la caiguda de l'ús social del català.
L'entitat publica que només el 14% dels alumnes de secundària i 35 dels de primària parlen català a l'hora del pati. La Plataforma per la Llengua afirma també que tan sols el 53% dels joves de Barcelona dominen el català.
L'escriptor mallorquí Biel Mesquida recull el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre.
Mesquida ha estat guardonat pel seu compromís vital amb la llengua i cultura en català i la seva trajectòria consolidada. Després de rebre el premi, Mesquida ha fet una crida a viure, llegir i escriure en català.
El moment actual de les nostres lletres i de la nostra llengua, únicament i desacomplexadament la catalana, és un moment particularment atractiu. Si gran és el repte, més gran serà la victòria. Ens cal convenciment i autoestima. Convenciment i autoestima!
Mesquida ha admès que la literatura l'ha salvat i li ha donat una resiliència a prova de foc.
Passa un minut ara mateix d'un quart de tres de la tarda. Anem cap als nostres germans d'Andorra. Ens traslladem fins allà perquè ha estat detingut un veí de Canillo per presumpta difusió i consum de pornografia infantil. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El cos de policia ha detingut avui mateix una persona a la parròquia de Canillo per presumpta difusió i consum de pornografia infantil. Segons relaten les autoritats, la investigació durant 6 mesos duta a terme pel grup de delictes tecnològics ha permès identificar un home resident de 40 anys que hauria consumit i compartit massivament contingut d'aquesta mena.
I continuem per Andorra perquè hi ha més càrrega fiscal per les grans empreses.
Sí, el cap de govern andorrà, Xavier Espot, anuncia una reforma de l'impost de societats i del règim de les plusvàlues immobiliàries per tenir, diu, un model més equitatiu. Espot no ha concretat cap data, però assegura que el govern andorrà en els pròxims anys necessitarà recaptar més diners, segons ha explicat el Diari d'Andorra.
Precisament el govern andorrà limita a 8 euros el preu de la venda del test ràpid d'antígens a les farmàcies.
Així ho ha fixat el govern andorrà en un nou decret a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benacet.
Esports. I obrim plana esportiva a aquesta hora també, quan passen 3 minuts gairebé d'un quart de 3 de la tarda. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
En plana esportiva ahir es van acabar de jugar els partits de la primera jornada de la Lliga de Campions amb victòria del Real Madrid i empat de l'Atlético.
Els blancs van guanyar 0-1 davant l'Inter de Milà amb un gol in extremis de Rodrigo al minut 89, després de patir durant la primera part el partit on, gràcies a les aturades de Courtois, van poder aguantar la porteria a 0. Els matalassers, en canvi, no van poder amb el Porto, l'equip madrileny no va generar un bon joc i va tenir molt poques oportunitats. A més, l'únic gol que van poder marcar, el VAR el va acabar anul·lant. Per cert que en aquest partit l'afició de l'Atlètic va dedicar una forta xiulada a Griezmann en el seu retorn al Wanda Metropolitano.
Així com a informador d'esports en aquesta casa, eh? A favor o en contra el VAR?
A favor.
Sí?
A favor, sí, sí. Eren mans.
Pel que fa als altres resultats de la jornada, el PSG amb Messi de titular també va empatar.
El partit dels francesos va acabar 1-1 davant del Bruges el dia en què es va poder veure per primera vegada jugar junts a Neymar, Mbappé i Messi. De la resta de partits de la jornada destaquen la victòria del City de Pep Guardiola per 6-3 contra el Leipzig, el Liverpool 3, Milan 2 i la golejada de l'Ajax davant l'Sporting de Lisboa per 1-5.
I aquesta nit és el torn per l'Europa League amb els partits del Betis i la Real Societat.
Els andalusos s'enfronten aquesta tarda a 6:45 al Celtic de Glasgow i els bascos ho fan a les 9 de la nit al camp del PSV Eindhoven.
Més futbol, la mala imatge que va donar el Barça aquest dimarts a la Champions no esperona els aficionats a demanar entrades per al proper partit de Lliga dilluns que ve a les 9 de la nit contra el Granada.
Els socis culers han demanat 23.617 localitats i tot i que el club encara no ho ha confirmat, tot fa pensar que s'acceptaran totes les peticions i no caldrà fer un sorteig, ja que l'aforament actual del Camp Nou permès ara mateix és de 40.000 persones. De fet, el de Granada serà un dels tres partits que poden marcar el futur de Koeman a la banqueta. El tècnic holandès, molt qüestionat per l'entorn blaugrana, ha de preparar tres partits en només 6 dies. Dilluns que ve contra el Granada, dijous davant el Cádiz i diumenge 26 de setembre contra el Llevant.
Encara un apunt més de futbol, la capitana del Barça femení, Alexia Putella, ha obert la porta a una possible rebaixa salarial com la que ja han fet alguns jugadors del masculí.
Ho ha dit en una entrevista aquesta nit a la cadena SER, on també ha repassat els èxits de la temporada passada. Putella ha assegurat la voluntat de les noies d'ajudar el club.
Junto a nuestros compañeros somos los primeros que queremos que esta situación acabe cuanto antes, que el club vuelva pues, a estar más sano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta.
Per cert, que Budellas juga aquesta nit amb la selecció espanyola un partit classificatori pel Mundial del 2023. Serà a les 7 de la tarda contra les Illes Feroe.
Canviem també de qüestió en el món del bàsquet, pendent del futur de Marc Gasol, que podria acabar la seva carrera al Girona, a l'equip del qual ell mateix n'és el president.
Als seus 36 anys, el jugador ha rescindit el contracte amb el Memphis Grizzlies i ja és lliure per negociar amb un altre equip. Tot apunta que el jugador podria acabar al bàsquet Girona i, a més, després que el Barça ja hagi descartat la seva incorporació a l'equip. De fet, ell mateix ja va reconèixer la il·lusió per acabar la seva carrera a Fontejau.
Em fa molta il·lusió i crec que l'esport és il·lusió i estic molt convençut d'això, sí. Sí, tant de bo, ja et dic, egoistament el cos m'aguanti per fer-ho. No sé quan serà, però estic segur que serà la meva última cistella, serà aquí a Fontejau.
Tot això, Joan, quan l'altre Gasol, en Pau, ha dit fa uns minuts que ha de donar dues voltes més per decidir si continua el bàsquet professional o es retira. El jugador de Sant Boi també ha assegurat que en el cas de continuar la seva carrera no es veu en cap altre equip que no sigui el Barça.
Gràcies, Xavi Toscano, per aquesta plana esportiva. 22 minuts gairebé que passen de les 2 del migdia de la tarda. Encetem la secció de cultura traslladant-nos a l'epicentre del cul de la llauna, a Girona. Olma.
Molt bé, Joan, així és, Girona. I és que a Girona tanca l'històric bar-restaurant al Museu del Vi, que està situat al barri vell. Bàsicament, bé, la pandèmia i totes les restriccions doncs, han accelerat aquesta jubilació dels propietaris que van començar el projecte el 1977, que ara fent el càlcul, si no m'equivoco, són fa 44 anys, que aviat es diu. Però bé, aquesta història no acaba en profunda tristor perquè un cuiner català molt famós hi obrirà un local. I ara, Joan, si et dic Fenomen i Barba Llarga, amb qui et recorda això?
Home, un dels clàssics, no?
A veure, digues.
Joc de cartes.
Joc de cartes, com es diu?
Mar Ribas.
Molt bé, t'he vist molt bé aquí, Mar. Joan. El tremendo Mar Ribas, el mediàtic cuiner, s'ha fet amb aquest local per instal·lar-hi el que seria el seu primer restaurant a Girona. Diu primer perquè potser n'hi hauran d'altres. Que, per cert, sembla ser, no?, que la ciutat s'està posant com molt de moda, perquè és que els mateixos germans Roca ja han obert el seu, aquest sí, segon restaurant. Que el nom despista una mica perquè es diu Normal. El preu, molt normal, no serà. Però bé, segons el Roca, apunten que aquest restaurant el que vol és buscar l'excel·lència en allò quotidiani, no?
93-409-2771, per si volen trucar el germà en Roca ara mateix queixant-se per aquest comentari d'Olma Giró. Si no tinc entès malament, també, el restaurant del Roca estarà situat a prop del de Mar Ribas. No sé si es portaran bé, eh?
Bueno, això ho haurem de confirmar quan obrim Mar Ribas, no? Tot quedarà al barri vell.
Va, continuem amb la gastronomia. Aquestes són males hores, Olma, almenys pels que estem a l'estudi.
Ho passem malament.
Que ja hi ha gana, ja hi ha gana. I és que el cuiner madrileny David Muñoz, un altre dels grans, es proclama número 1 del món, segons els premis Best Chef.
A veure, és innegable que aquí al país tenim molt bona gastronomia, que potser, s'ha de dir que potser a Madrid no saben fer un bon pa amb tomata, dic tomata perquè soc de l'Empordà i hem de reivindicar les comarques, digues que sí. Doncs potser això, potser a Madrid no saben fer un bon pa amb tomata i potser quan preguntes als estrangers per Espanya, a nivell gastronòmic només se'n recorden de la paella. Però més enllà d'això, tenim molt bona gastronomia i ho podem corroborar perquè tant és així que tenim el millor cuiner del món i ni més ni menys que David Muñoz del restaurant Diverxo. Que, així, en moda de curiositat, he estat investigant. Quant diries que costa un menú al Diverxo? Dispara, el que creguis.
Podria dir què costa un menú...
Al bar del costat de la ràdio?
Per exemple.
No, doncs el Diverxo costa... El primer que m'ha sortit, i el que sonava millor... Bueno, el títol, el nom del menú, es diu Cocina de los cerdos voladores. Jo no sé què dir del nom. Però bé, costa ni més ni menys que 250 euros al cobert. Així que diem-ne que confiarem, no?, en els criteris del Best Chef Awards per dictar qui és el millor cuiner del món, perquè si del nostre paladar ho ha d'aprovar, anem ben servits. I mai més ben dit, no?
Escolteu a Xavi Toscano, que riu, però esclar, vaig ficar unes cares, i ho dic perquè hem començat a l'epicentre del cul d'un lleó avui, amb la cultura, i estem acabant... Bueno, en fi. Bé, deixem de parlar de menjar, va? I encara més de menjar que no podem provar, perquè fer-ho aquestes alçades s'està fent dur a aquesta hora, eh?
Vale, Joan, tens raó. Doncs ara anem a parlar d'una cosa que no té res a veure amb la gastronomia, però és així, a moda de curiositat, a l'estil... Allò de que diuen avís per navegants, en aquest cas seria avís per oients. A tu, si et dic Horrorland, et sona d'alguna cosa?
Home! I sí, i tèrmica, també, eh?
Sí?
Sí, home, sí, i tant.
Bueno, doncs el parc de terror de Vilassar de Dalt busca ni més ni menys que 170 treballadors per la temporada, que s'inicia el 15 d'octubre i finalitza el 6 de novembre. A veure, que s'ha de dir, pels oients, que ja s'hi han presentat 400 candidats i en busquen 170. Però que la sort està a l'aire i que per provar, que no quedi. Llavors, el que heu de fer, bàsicament, és apuntar-vos la data, 21 i 22 de setembre, que us he fet la feina, i és dimarts i dimecres de la setmana que ve.
Ens apuntarem. Doncs deia la central tèrmica, perquè, si no m'equivoco, fins ara Horrorland estava justament al costat de Berga, aquella central tèrmica que allà... No em sortirà el nom, eh? Té un nom. La de Cercs. Gràcies, Jordi. Gràcies, Jordi Carretero. Allà la central tèrmica de Cercs, al costat de Guardiola de Berguedà, estava Horrorland, però ja no hi és allà, eh? Ens deies ara que està a Vilassar de Dalt. Ara es situa en aquest lloc. Continuem ara amb una bona notícia. Els cors de l'Orfeo i el cor de cambra del Palau de la Música Catalana reprenen l'activitat i recuperen les gires internacionals i obres ajornades per la Covid.
Joan, s'ha de dir que ens hem posat intensos, no?, amb aquesta versió de Tornarem de l'Orfeo Català.
Un clàssic.
Però, bueno, és que tot venia dit perquè tornen, reprenen l'activitat. I és que aquesta nova temporada 2021-2022 estarà marcada pel retorn de les gires i les col·laboracions internacionals que havien posposat per la pandèmia i també estrenaran noves obres.
Això sí, ens preguntem tots també a aquesta hora si cantaran amb mascareta.
Sí, malauradament continuaran cantant amb mascareta, tot i que sí que s'ha demanat una revisió dels protocols sanitaris, almenys per reduir les distàncies entre els músics sobre l'escenari, però en cap moment contemplen cantar sense mascareta. Però, en aquest sentit, bona notícia, perquè escoltem què diu Pablo Larraz, el director de l'Orfeo Català, que sobre les mascaretes, que es mostra força optimista.
El fet de cantar amb les mascaretes no ha afectat gaire ni al timbre ni a l'emissió del so, ni a la projecció. És més, la sensació de que han après a cantar amb més alçada i amb més projecció, això hi és, i que el so... Finalment, una vegada ens tinguem la mascareta, veurem tota aquesta evolució.
I anem del Palau de la Música cap a Vic, perquè potser no tindrem l'Orfeo Català cantant Tornarem, però el mercat de la música viva de Vic continua. Avui, segon dia de l'edició, l'hem tingut als estudis d'aquesta ràdio, al matí a Ràdio Estel, a Marc Lloret, director artístic del mercat.
Per les sensacions que hem tingut aquí amb la gent que s'ha acostat fins a Vic i que s'està reunint i està, doncs, això, trobant-se amb els seus companys de professió i de sector, hi ha optimisme, hi ha ganes de trobar-se, hi ha ganes de fer coses, però en principi hi ha bones expectatives.
Doncs ens quedem amb aquest optimisme d'en Marc Lloret, director artístic del Mercat, i esperem, bàsicament, que les últimes jornades del Mercat de Música Viva de Vic continuïn anant igual o més bé que fins ara, i fins dilluns no en podrem fer un balanç. Ara que arriba l'hora d'acabar, Joan, em permets el luxe que et demano cada dia?
Sempre, ja ho saps que el tens.
Moltes gràcies. Doncs avui m'agradaria acabar amb un temacle de Datiets, que és un grup de música format per joves maratonins, que es diu Menorca, i sona així.
Al fons. Ja s'ha acabat la cele i avui hem vingut tots. Algú porta una birra, ha fet de la calor. És dijous de camisa, ja no cap un mocador. Brava, sento un xulivet.
directe, sempre anem al sol aquí a la terrasseta. Això sembla l'anunci d'Estrella, però no és 2009, ni estem formant...
Ja s'ha acabat la cele i avui han vingut tots, eh?
S'ha de dir que ens transporta a èpoques estivals que deixem enrere, però bueno, és per començar amb la nostàlgia d'hivern i recordar els grans estius que tots passem.
Per cert, que aquest grup, a Vic, eh?
A Vic. Sonarà a Vic, al Mercat de Música Viva de Vic, de Tiets. Ja sabeu on escoltar-los.
Escolta, amb 2:45 de la tarda anem cap a publicitat. No marxeu. De seguida parlem amb Josep Costa, l'excàrrec de la mesa del Parlament, exvicepresident primer de la mesa del Parlament, que ahir suposadament havia d'anar a declarar el TCJ, però no va anar-hi, no va anar-hi, s'hi va negar. I parlarem amb la magistrada del contenciós número 5 de Barcelona, Montserrat Raga, per tal de saber si això del passaport Covid ens manté garanties i drets o no acaba de ser així. Obrem tot plegat a la tornada de publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
L'entrevista.
Ho explicàvem abans de la publicitat, 3 minuts que passen de 2:45 de la tarda, tot just ahir, després que l'ara conseller d'Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, anés a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència i per l'aprovació al novembre del 2019 de mocions parlamentàries contra la monarquia i a favor de l'autodeterminació. Mentre això passava i a l'espera que també s'iniciés aquella taula de diàleg, aquella trobada entre governs, Josep Costa, que també va formar part en aquell 2019 de la mesa del Parlament com a vicepresident primer, piulava aquest vídeo.
Avui estic citat a declarar al Tribunal Superior de Justícia per haver desobeït el Tribunal Constitucional quan era vicepresident primer del Parlament. Al seu moment ja vaig dir que no reconeixia l'autoritat d'aquest tribunal per jutjar els acords i debats del Parlament. No era retòrica. No estic disposat a establir una taula de diàleg amb uns jutges i fiscals repressors que no tenen nocions bàsiques del que és la separació de poders. El meu objectiu és guanyar aquesta batalla a Europa. Per això he decidit no presentar-me a declarar.
I de fet no només això, sinó que ell mateix ha presentat un recurs d'empara al mateix Constitucional que el portava el TCJ perquè aturi la causa contra la mesa del Parlament. A aquesta hora, Josep Costa, bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio Estel.
Gràcies, bona tarda.
Per què decideix ahir no declarar davant del TCJ?
Bé, ja feia dies que tenia clar que no declararia. De fet, el dret a no declarar és un dret constitucional. Ningú està obligat a declarar quan se l'acusa d'uns fets o d'un delicte. I, per tant, jo tenia molt clar que no col·laboraria amb una investigació que crec que vulnera els principis bàsics d'un estat democràtic i d'una democràcia representativa.
els jutges penals no poden entrar a fiscalitzar el Parlament. Això és així aquí, és així a qualsevol país democràtic, i per tant jo no penso en cap moment donar explicacions a uns jutges del que ha fet el Parlament, que és el poder legislatiu, és el poder que representa directament el poble. Les explicacions sempre les donarem davant del poble.
Creu que això pot, d'alguna manera, jugar en contra dels companys de mesa que sí van a declarar ahir, com Roger Torrent o Eusebi Campdepadrós?
En absolut. Jo crec que aquesta causa la guanyarem a Europa, amb els recursos que ja tenim en tràmit, serà anul·lada i deslegitimada completament, i per tant això beneficiarà a totes les persones que estan encausades. De fet, amb el senyor Campdepadrós, amb el secretari primer de la passada legislatura, hem presentat conjuntament algun d'aquests recursos.
A més, ha portat, dèiem, el cas al Constitucional, el mateix Constitucional que el va portar vostè al TCJ, suposo que amb l'esperança d'anar cap a Europa i que li doni la raó, no?
Bé, sí, efectivament, el que volíem és posar negre sobre blanc la situació kafkiana o la situació absurda que es planteja, que és que, segons la doctrina del Tribunal Constitucional, és a dir, segons la jurisprudència, segons la interpretació que ha fet el Tribunal Constitucional de les lleis, aquesta causa penal que han obert contra nosaltres vulnera els nostres drets fonamentals. És contrària a la inviolabilitat parlamentària que té tot representant electe pel poble, tot diputat. I, per tant, nosaltres tenim dret a denunciar aquesta vulneració dels nostres drets davant l'única instància que està, diguéssim, legitimada per defensar-nos o per garantir que els drets, que és el Tribunal Constitucional. Per tant, jo faig aquest recurs. El que passa és que aquest Tribunal Constitucional, per una circumstància, que és qui l'ha denunciat, i que en aquest assumpte és jutge part, ens ha denunciat, ha propiciat que ens posin una querella, i ara és l'única instància que podria protegir els nostres drets, que segons la doctrina històrica del mateix Tribunal Constitucional s'estan vulnerant en aquests moments. Evidentment, tot això, que ells sabran com ho arreglen o com ho expliquen, està pensat i està en tot moment plantejat per afegir a la causa europea que ja tenim en marxa.
Que Josep Costa, que ja no és polític, ara en parlarem, eh? Però que Josep Costa no reconegui el TCJ com a autoritat, vol dir que tampoc reconeix la del Suprem i, per tant, que estava en contra que anessin a declarar ja fa uns anys Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Oriol Junqueras, Quim Font, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart?
Bé, jo hi ha una circumstància que l'he explicat en públic, l'he argumentat. Jo en aquell moment, l'any 2017, jo hauria triat anar a l'exili. I, de fet, en alguna conversa informal que vaig tenir entre advocats, així ho vaig plantejar. Però també sóc plenament respectuós amb totes les decisions i amb totes les estratègies de defensa que s'adopten, diguéssim, no? Cadascú té la seva estratègia i la decideix. Jo crec que es pot anar a declarar o es pot presentar-se davant un tribunal i fer una declaració, diguéssim, plenament coherent amb una actitud de defensa radical de la democràcia i dels fonamentals. I que jo no em presenti a declarar no vol dir que en un moment determinat no pugui voler presentar els meus escrits, presentar les meves al·legacions o el que calgui per defensar la meva postura. I jo, de la mateixa manera que he fet aquest acte i l'he comunicat de no anar a declarar, he presentat més recursos i més impugnacions i més al·legacions que ningú en aquest procediment. Per tant, no reconèixer l'autoritat del tribunal no vol dir restar passiu i no defensar-se.
Senyor Costa, fem una cosa, perquè no sé si està parlant per auriculars.
No.
Val. És que a vegades el perdem una mica, tot i que l'entenem, eh? L'entenem el que està dient. Deia vostè ara mateix, ens deia el 2017, jo hagués preferit anar, si m'hagués tocat, suposo, a l'exili. Quan fa que no parla amb Carles Puigdemont?
Uns dies. Ara no li prendré quantificar, diguéssim, però uns dies.
Per tant, hi manté contacte encara que hagi marxat de la política, eh?
Sí, de fet, jo en
aquests moments sóc formalment advocat seu i en un parell de causes del Tribunal de Luxemburg.
Ara sí, li deia, volia saber una mica, anys després, per què va deixar Josep Costa la política, si creu tant en la causa independentista, no? De fet, és lícit criticar des de fora el que es fa des de dins, vostè que ha estat a les dues bandes?
La crítica sempre és legítima i crec que és un dret fonamental exercir la llibertat de crítica, la llibertat, que no és més que una vessant de llibertat d'expressió. Les societats avancen a partir del pluralisme i de la crítica i de la proposta d'idees i el contrast d'aquestes idees. No he qüestionat mai ningú el dret de criticar. Lògicament, tothom que critica està exposat a que li retornin la crítica.
Deixi'm preguntar-li què li sembla la taula de diàleg i tot el que ha passat entre Junts i Esquerra en una nova picabaralla entre socis de govern.
Bé, jo... Un dels motius, si no el motiu principal pel qual vaig decidir no prendre possessió de l'escó al Parlament aquesta legislatura, per tant no continuar en el càrrec de diputat, és perquè no va haver la sortida a l'advocat en el qual s'ha situat l'independentisme per la deducció d'una part de l'estratègia de l'1 d'octubre. Hem entrat en una divisió estratègica de l'independentisme que planteja dues estratègies que són bàsicament irreconciliables, no es pot anar endavant i endarrere al mateix temps. I això, que és el que s'està proposant per una banda i per l'altra, no té fàcil solució. Jo crec que amb la configuració del Parlament actual i amb l'aritmètica de la sortida de les eleccions és molt difícil trobar una estratègia compartida de l'independentisme i s'ha vist en la primera de canvi que s'ha deixat. De qualsevol manera, aquesta situació que s'ha donat era perfectament previsible i esperable.
Precisament, deixi'm fer-li la darrera pregunta, ara que ens parlava d'estratègia. Si no creu, si no hi creu en el diàleg, si més no en aquesta taula de diàleg, quina és l'altra opció, quina és l'altra proposta per l'independentisme? Li dic perquè, si se'n recorda, després de l'11 de setembre es va debatre molt aquell president faci la independència que va dir a Elisenda Pelosier com a presidenta de l'ANC.
Sí, jo crec que la independència es fa bàsicament com vàrem planificar i decidir fer-la l'1 d'octubre del 2017. I l'única qüestió que aquí podem debatre és si els costos, els sacrificis o les dificultats són més o menys, o si les volem assumir o no les volem assumir, però la forma per fer la independència és aquesta.
Josep Costa, exvicepresident primer de la mesa del Parlament, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Pràcticament un minut i arribarem a tres quarts de tres de la tarda. En parlàvem abans a l'informatiu. El passaport Covid, ja implantat a Galícia, ha estat avalat pel Tribunal Suprem, amb el que tot això significa. Una decisió que el mateix govern de la Generalitat ha vist amb bons ulls. Però és que, a més, una nova enquesta del CIS, també ho acabàvem de dir a l'informatiu, diu que més del 75% de la població estaria d'acord amb la seva implantació. Però això pot suposar trepitjar els drets de les persones que decideixin no vacunar-se, per exemple? Hem de saber tots si algú s'ha vacunat o no? O és una dada absolutament privada? Fins a quin punt és una mesura garantista? Existeix cap precedent d'això? En parlem aquesta hora amb la magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona i membre d'Àgora Judicial, Montserrat Raga. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, Bona tarda.
Magistrada, el passaport Covid pot arribar a vulnerar el dret a la intimitat o el dret a participar en algun acte públic? Dic públic perquè, és clar, els bars també poden emparar-se en el dret d'admissió, suposo, eh?
Clar. Bé, a la mateixa sentència del Suprem, val, que autoritza aquest passaport Covid, diguéssim, a Galícia, del setembre del 2021, per tant, de 14 de setembre, ja ens diu que sí, que afecta a drets fonamentals. Val? I llavors, l'únic que el que fa aquesta sentència és reconèixer que hi ha aquesta afectació de drets fonamentals, però considera que l'afectació és, li diu, tènue, val, o no és greu, per la qual després fa una ponderació amb el dret a la vida i a la integritat física i el dret a la salut i considera que aquests segons són prioritaris. Val? O sigui, realment, la sentència reconeix que hi ha una afectació a aquests drets.
Queda prevaldre, doncs, segons la llei que tenim ara mateix vigent, el dret a la intimitat o el deure de no posar en perill la salut pública?
Bueno, en realitat, la llei no hi ha cap llei que ens ho digui, no? Diguéssim que a Galícia i com a altres comunitats autònomes el que fa el govern és emparar-se en la llei orgànica 3/86 que preveu la possibilitat que les autoritats sanitàries adoptin una sèrie de mesures per evitar els contagis, val? I d'acord amb aquesta llei dicta aquesta ordre. Val? Llavors, l'ordre aquesta ha de ser autoritzada o ratificada per part de les autoritats judicials perquè pot afectar drets fonamentals i bé, les autoritats judicials fan aquesta ponderació. En la ponderació que es fa, es considera que ha de prevaldre el dret a la salut i el dret a la vida.
Entenc que moltíssima gent del carrer, com jo mateix, que no hi entenem absolutament gens de dret, ens fem la mateixa pregunta, que ara ens deia... tot aquest tipus de mesures restrictives han de passar pels jutjats, pel magistrat o una magistrada que ho decideixi si es pot fer o no es pot fer. Entenc també que el magistrat o magistrada també s'assessora mèdicament, diguem-ne, no? Per entendre-ho tot plegat o no?
Sí. Més que assessorar, que nosaltres no tenim assessors, diguéssim, el que en base amb el que resolem, val? Quan afecten a qüestions que nosaltres no en coneixem, val? Que són coneixements científics o tècnics, ens basem, en aquest cas, en els informes que s'aporten per part de la comunitat autònoma, dels informes metges i de les autoritats científiques que avalen que, doncs imaginem, amb l'adopció, que en aquest cas es considera del passaport Covid, pot ser una mesura per evitar els contagis. Val? Llavors, precisament en aquesta sentència es fa aquesta explicació. Val? Es al·ludeix a informes científics en el qual es diuen que una persona vacunada contagia menys, per la qual cosa, és a dir, es fa tota una argumentació i ens fonamentem, evidentment, en informes metges. Podríem arribar a demanar un informe, nosaltres, el, diguéssim, assessor, entre cometes, que tenim, és l'informe del metge forense, val? Uh-huh. Que és, en aquest cas, diríem, el que dictaminaria en un sentit o un altre, però normalment ja t'aporta a les administracions tots els informes i metges necessaris per prendre la decisió. Uh-huh. I si considerem que són incomplets, es poden demanar més.
Hi ha algun precedent de tot plegat? És a dir, això ja ha passat alguna vegada que s'hagi de regular tant la restricció passant per la llei, etcètera, etcètera?
Bueno, precedent, com a la pandèmia, no hi ha hagut cap precedent. Es veu... El problema que en aquest supòsit és que, diguéssim, anem legislant ad hoc, val? O sigui, van succeint els fets i el legislador va actuant de manera, doncs ara reformo i ho decidirà el Suprem, ara ho reformo i decidirà no el jutjat sinó la sala. El que demanem també tots els operadors jurídics, diríem, és que es legisli de forma global, d'acord? Perquè ara hi ha una legislació, diguéssim, com que està dispersa, val? I llavors a vegades dona lloc precisament a que es dictin diferents resolucions judicials que són contradictòries, malgrat ara que és veritat que tenim el recurs de cassació davant del Suprem, que el que fa és homogenitzar. Mm-hmm. Però tenim en compte que aquesta sentència del Suprem és per un cas molt concret, perquè Andalusia no ho va autoritzar.
Val, exacte. Tant, el Suprem haurà de mantenir una resposta, diguem-ne, igual per tots, o no té per què?
Clar, és que el Suprem, el que ens ve, a través del recurs de cassació, el que ens d'aquesta sentència podem inferir i de les altres que ha dictat és s'ha de demanar quan s'afecten aquests drets, si quan s'adopten aquesta sèrie de mesures, diguem passaport Covid, que hi ha algunes administracions que han dubtat si s'afectava drets fonamentals. El Suprem ens diu que sí, vale, i ens diu que afecta principi d'igualtat i el dret a la intimitat, no el dret a la protecció de les dades personals, també ens ho diu, però en aquests casos s'hauran de demanar, però s'estudia en el cas en concret, val? O sigui, a Galícia ho autoritza perquè no afecta tota la comunitat autònoma, afecta en determinats llocs en concret, a diferència, per exemple, d'Andalusia, que afectava tota la comunitat, per la qual és cada cas en concret. I, a més, ell mateix ens diu que estem davant d'unes circumstàncies que poden variar moltíssim.
Recordem que
i de manera que aquesta mesura, en el seu moment, podria ser necessària i proporcionada, i dintre d'una setmana no ho és, per això.
Recordem que avui estem parlant amb la magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona i membre d'Agora Judicial, amb la magistrada Montserrat Raga. Li preguntava abans si hi havia cap precedent, perquè no sé si creu o no que s'ha de modificar la llei per regular tot aquest tipus de temes, o amb la llei que tenim ja n'hi ha prou. I així s'està demostrant, vaja.
Sí, s'ha dit per part d'estudiosos del dret, potser sí que seria preferible fer legislar a través de llei orgànica, no? Els supòsits o les mesures que s'han d'adoptar a través en supòsits de pandèmia, de manera que no s'hauria de recórrer aquestes autoritzacions per part dels òrgans judicials, o bé preveure aquestes autoritzacions, que són les diferents opcions. Certament amb la normativa que tenim jo crec que ja n'hi ha prou, però és necessari, i ara ho veiem, no, que s'ha fet a través del recurs de cassació del Tribunal Suprem, que algú fixi uns criteris, val? Homogenis per tothom.
Una de les coses a la que la gent li té por, i segur que ho ha escoltat, magistrada, és si tot plegat deixa alguna porta oberta cap a alguna llei, algun decret, alguna mena de mesura que restringeixi drets dels ciutadans com a tal.
No, bueno, en realitat, jo en quant al ciutadà li diria que pot estar tranquil, perquè la normativa i l'ordenament jurídic ens estableix tota una sèrie de garanties que, en tot cas, al final hi ha una necessària autorització per part d'un òrgan judicial que fa aquesta ponderació, val? Pensi que tota limitació o restricció de drets fonamentals ha d'estar degudament fonamentada, i així s'intenta fer, no, a través de tots els informes metges que porten, i en el seu cas s'estudia si està fonamentada i si és justificada. No es pot fer qualsevol limitació de drets fonamentals. Una altra cosa és que ens agradi aquesta manera de potser desitjaríem que es fes d'una altra manera i no limitant drets, no? Però certament la situació aquesta de pandèmia crec que poc marge ens ha donat, no? Atès el número de víctimes mortals que hi ha hagut.
Magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona, membre d'Àgora Judicial, Montserrat Raga, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i explicar-ho com sempre i fer-nos-ho tan senzill. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
Minuts pràcticament, menys de 7 minuts, vaja, però arribarem a les 3 de la tarda i ho fem un altre dia parlant del món de les xarxes. Eva Cervera, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
estic
Joan.
Dient bona tarda a tothom. Vens tu i et dic bon dia, veus?
Ah, doncs mira, no, bona tarda, és veritat. Jo t'he contestat bon dia, també.
Va, que avui ens portes la secció de xarxes, no? Alguna tendència, un vídeo viral, una curiositat?
Doncs sí, perquè mira, la tendència majoritària a Twitter ara mateix és Nacho Cano.
Home. Xocano, perquè no la veieu, però Eva Cervera ja està aixecant els braços i ballant a l'estudi de Radio Estela.
I tant, a veure...
Un clàssic, també,
un clàssic. I diràs, per què és viral aquesta tendència?
Deixa'm-ho dir. Per què és viral aquesta tendència?
Ah, vinga, va. T'ho deixo dir. Perquè el músic, ja sabeu, no? Ex sí. de Mecano, és empresari també fa temps.
Home.
I a finals d'agost es va saber que l'Ajuntament de Madrid li havia cedit, anem a dir-ho així, una mica a dit, sembla, un solar a Madrid, perquè semblava que volia fer un musical en una altra escala. Vaja. Vull dir, un mega musical. Sembla que sobre Hernán Cortés, el conqueridor de Mèxic.
Mare de Déu.
Mare de Déu. Doncs ara s'ha conegut com serà aquest projecte. I ho ha dit un conseller de Ciudadanos en un ple difós per un polític de Más Madrid.
Son 7.000 metros cuadrados, que es lo que va a ocupar el teatro. Una pirámide azteca de 29 metros de alto, 9 plantas. 10.000 metros cuadrados va a ocupar un aparcamiento con 400 plazas.
Bien, bien, bien. M'he marejat jo ja, eh? 7.000 metres quadrats, només l'escenari.
Sí, sí, sí.
10.000 metres quadrats, només el pàrquing.
Una piràmide azteca, ja, de 29 metres.
Què és això?
Doncs, mira, a veure, un mega musical, vull dir, un mega musical que vol que tothom hi vagi, no sé. Realment és un faraònic, Joan, faraònic.
Perquè ens fem una idea, el Camp Nou té 58.760 metres quadrats.
Doncs...
El Camp Nou, eh?
El Camp Nou.
És que gairebé farà un Camp Nou, aquest home.
Gairebé, gairebé. Sí, sí.
Amb tot plegat. Va, el tema ve de lluny, si no m'equivoco. Em sona que Nacho Cano i Ayuso ja eren molt amics, eh?
I tant. El músic, recordes, no?, que al maig li van donar la medalla de l'art i la cultura.
Sí.
Li va donar la presidenta de la comunitat.
Sí, sí, sí.
I bé, Cano s'emocionava en rebre aquesta medalla.
Un clàssic.
Nuestros amigos de Australia, de Nueva York, de Londres, me llamaban, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué pasa? En Madrid es un milagro, están abiertos los teatros. Empresarios responsables, trabajadores y público responsable. ¿Cuál es el nombre de ese milagro? Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón, y me emociono. Porque todas esas familias han podido seguir dando arte y dando cultura y dando ilusión, que sin eso tampoco hay vida.
En Madrid hay empresarios y público responsable, ¿eh?
Sí.
La resta ja, si de cas, ja ens ho farem mirar.
Sí, sí, sí. I Ayuso és, com diu, arte, corazón, no?
Sí, sí, sí. A més,
era Ayuso, es referia a Ayuso, eh?
Si no m'equivoco, de fet, Nacho Cano es va treure la medalla i li va tornar a donar a Ayuso.
Li va
regalar la seva medalla a Ayuso.
Correcte.
Sí, sí, això, sí, va passar,
això
sí.
Va passar, això va passar.
Per tot plegat, jo diria que les xarxes han bullit avui, eh?
Total, sí? Perquè, clar, un terreny públic per a un projecte privat, doncs tu diràs. Ara mateix aquesta notícia s'ha sabut fa unes hores i el vídeo del conseller que hem posat abans té més de 2.700 retuits. O sigui...
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és la primera tendència a Twitter ara mateix.
Déu-n'hi-do. Escolta, que estava pensant jo que si la cosa va així... Volem millorar una mica els estudis de... Que ja estan bé, eh? Però volem millorar una mica els estudis d'aquesta ràdio. Ada Colau està fent molt bé, trobo, últimament.
Li demanem, no? Si de cas.
No sé, si la cosa va així, no? Eva Cervera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
2 minuts, de fet, minut i mig. Minut i mig i arribarem a les 3 de la tarda. Nosaltres que ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà, a la mateixa hora, de 2 a 3, amb més informació i amb més anàlisi. I ara què ve? Doncs ara, Toni Marín, tot el seu equip, i gràcies a Déu, tot anirà bé. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.